Volem dedicar aquests minuts a recordar un dels moments més infaustos de la història de la democràcia a les Illes Balears i de la història en particular de Formentera. El 30 de maig de 1999, ara tot just fa doncs, 22 anys, el Departament d'Obres de l'Ajuntament de Formentera patia un incendi que va destruir centenars de documents de tota mena i expedients que representaven la memòria urbanística de l'illa des dels anys 80. Més de dues dècades després, encara no s'ha trobat cap pista sobre qui en va ser l'autor o autors ni quin fou el seu propòsit, perquè el que queda clar és que va ser un incendi intencionat. Aquest matí, el de Farafar, i parafrasejant el nostre admirat Carles Porta, volem posar llum a la foscor sobre aquells fets. Per això hem convidat a quatre persones que van viure de prop aquell atemptat a la institució. Es tracta del periodista Carmelo Convalia. Molt bon dia, Carmelo.
Bon dia a tots.
També comptam amb el llavors policia local, Andreu Torres. Molt bon dia, Andreu.
Bon dia a tots.
I també en Enric Barot, que era candidat just en aquells dies de la candidatura de la COP, ell integrant del Partit Socialista, i després va ser regidor i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Formentera. Enric, benvingut.
Bon dia.
Estem pendents també que s'incorpori Nisidó Torres. A veure, començam. Recordeu aquella nit, vosaltres, diguem-ne, aquella nit, que era la nit de Sant Ferran, a més, vau haver d'interrompre el que estàveu fent per anar a l'Ajuntament. Com va anar tot això? Va, que comencin, Andreu.
Bueno, en altres mos van avisar damunt l'una de que hi havia un fum en el despatx de l'alcalde. Nosaltres hi vàrem anar i en aquell moment, just a l'hora de la perfumeria, vàrem trobar en Pepe de Can Manolo, que mos va dir que sortia fum per les finestres de l'alcalde. Pues nosaltres el que vàrem fer és anar a mirar i sortir un fum per totes les finestres. I després vam anar per la part de darrere i vam espitjar la porta i vam entrar. No només vam entrar a l'escala de la part de darrere, sinó també vam entrar a dins l'oficina sense cap impediment ni una. Així com vàrem entrar, va venir un fum.
Estava forçada la porta,
no,
entenc.
No, hi havia cap porta forçada. L'única porta forçada que hi havia era la part de dalt i interior de xalon d'actes. No n'hi havia més de portes forçades.
Sí, que del carrer a la seu de l'Ajuntament...
No hi havia reforçat. I vam entrar, i així com vam entrar, va venir un munt de fum que no veien res, perquè era tot negre. Van sortir, vàrem anar a la plaça a esperar bombers, i va ser quan jo i en Rafa vàrem pujar dalt.
En Rafa?
En Rafa, el bomber.
Sí.
És que ara fa feina a Qualia, no?
Sí.
Repuja?
Sí. I en Pedro, que va quedar allà amb en José María per ser bomber d'aigua. I nosaltres vam entrar allà amb una mascarilla i amb una jaqueta, i van comprovar la part de baix, i per la part de baix no hi havia res. Una vegada que van pujar les escales, ens vam atracar a veure les obres, la oficina d'obres, i allà van rebre un calentó. No sabíem on era, perquè és que no sabia absolutament res. I que, bueno, van començar a tirar aigua, perquè sabien que era allà, i era impossible. Vàrem obrir les finestres perquè es funcionés i per veure millor allà on tiràvem aigua. En el mateix temps, quan se va despejar quasi tot, vàrem veure en el fondo un altre punt de foc. Hi havia una a la dreta, una a l'esquerra i una en el fondo. I el vàrem pagar i van tardar, pues, però va costar, perquè allò era impossible aguantar, per això que estigués dins un forn.
Carmelo, tu eres a Sant Ferran.
Sí, jo estava en les festes de Sant Ferran. Esa noche era justo, es que hay que poner en contexto toda esta historia. Y hay que saber qué ocurría antes del incendio. Y lo que ocurría antes del incendio es que se estaba acabando la legislatura, que entonces presidía Vicent Escandel, era el presidente de la corporación, el alcalde...
Del Partido Popular.
Sí, del Partido Popular, que lo estaba pasando bastante mal en una situación tensa, internamente muy tensa dentro del Partido Popular y también con los independientes, bueno, que estaban ahí, ¿no? Entonces ya se veía o se respiraba en el ambiente que tenía muy pocas posibilidades de repetir, ¿no? Y que la COP, que ya se había armado y que ya se conocía y que había celebrado previamente unas jornadas en la Fonda Pepe, era un partido bastante bien organizado y que ya tenía en la calle, por lo menos, aún no habíamos votado, ¿verdad?, bastantes simpatías. El rumor político era, como vengan estos, en la que se va a liar. Había cierto miedo por parte de la derecha, digámoslo así, a que entrara la COP y pudieran no sé qué hacer, porque es que lo único que luego tuvieron que hacer fue hacerse cargo de la recomposición del archivo, porque ya estaba quemado, ¿no? No sé si se pretendía esconder algo, si se pretendía quemar documentos concretos. Esto al final tampoco tenía mucho sentido, porque al final se recuperaron prácticamente todos los expedientes, teniendo en cuenta que había copias fuera del ayuntamiento, en el Colegio de Arquitectos, en el Consejo Insular de Ibiza, en algunos casos de expedientes que estaban que pasaban por la Ciotupa de aquel momento, pues había copias en distintos puntos. Digo yo que igual algunos antiguos, bueno, eso Enrique lo sabe mejor que yo. El caso es que yo llegué efectivamente a la plaza, estaba Pepe de Manolo, nos sentamos en una terraza del bar centro. Pepe Manolo, yo creo que fue uno de los primeros en avisar.
El primero fue el que avisó.
Yo, en cuanto que estaba ahí, era la una, dice, está ardiendo el ayuntamiento. Me fui corriendo al ayuntamiento, dejé las fiestas y ahí pasé toda la noche hasta el amanecer, que ya se tranquilizó la cosa mientras trabajaban los bomberos en una situación pues bastante caótica. A mí lo que me llamó la atención es que al día siguiente por la mañana ahí entró todo el mundo, todo el que quiso. Es decir, no se precintó.
No se va a acordonar.
No se acordonó en ningún momento. Yo pude entrar. Yo entré e hice fotos, una vez ya extinguido el fuego, pude entrar libremente sin que nadie me. Y pude hacer las fotos que luego publiqué del desastre que se montó, ¿no? Y eso chocaba bastante, ¿no? Al mismo tiempo que empezaban a aparecer determinados personajes muy temprano por la mañana, que ni venían de fiesta ni habían estado en fiesta, igual eran madrugadores, no vamos a pensar mal, y les apetecía pasarse por ahí a ver, a cotillar qué es lo que pasaba. Entonces, en cualquier caso, aquello entró bastante gente después del incendio sin que se acordonara la zona. Era todo un poco caótico aquello. Luego ya vino la Guardia Civil y se hizo cargo de la investigación, pero poco, pues a ver, el dato clave lo acaba de dar.
Yo, a mí lo que me extrañó mucho es que yo, cuando el fuego ya estaba controlado y todo esto, que ya nos habíamos retirado y todo esto, yo vi tres personas en la puerta del salón y yo dije, ¿pero qué hacéis aquí? Dice, no, es que han entrado y han forzado la puerta para entrar. Digo, no, esto está forzado por interior. Digo, además, mirad vosotros aquí las maderetes que están en el suelo, lo estáis pisando, estáis rompiendo cosas y después cuando quieran hacer algo no podrán hacerlo porque
no es poder investigar.
Lo estáis destrozando.
Carmelo, el que deies tu, el punt clau, la una d'Andreu, en què et refereixes?
Sí, que les portes estaven forzades des de dentro.
Ja.
Sí, no des de fuera. Es decir, eso quiere decir que habían entrado con llave y que seguramente para simular, en vez de forzar al entrar, forzaron al salir para simular una violencia en el hecho de entrar y que no tenían llave. Pero claro, si fuerzan desde dentro, pues mala cosa, ¿no? Bueno, y luego ya fue recomponer. Las consecuencias políticas fueron tremendas porque, bueno, el PP sacó uno. Y en esa legislatura, el GIF creo que dos o tres, no me acuerdo exactamente, dos, y nueve la COP. Y entonces el PP incluso dimitió, y durante esa legislatura el PP, es decir, en 1999-2003, no tuvo ningún representante en el Consejo. Habría tenido que tener uno, que era lo que había sacado,
sí,
¿no?
Sí.
Pues no tuvo ninguno porque dimitió la lista entera, del primero al último. Que fue un hecho también inaudito aquello.
Es un fet una mica remarcable, vull dir, ¿per què?
¿No? Porque se habían quedado, habían bajado muchísimo en apoyo popular, en apoyo de votos, y hay que decir que el día 31 de mayo, tal día como hoy, empezaba la campaña electoral. Esto fue justo la víspera del inicio de la campaña electoral.
¿Quién inicia tú?
15 días más tarde estábamos votando, y ya los nuevos, la COP, se encontró con todo este pastel.
Enric, els nous, la COP, quan veu entrar i us veu trobar doncs, amb aquesta situació?
Bueno, jo he de dir que és una de les coses que més m'ha impactat a la meva vida. És a dir, un no es pot esperar en un país civilitzat que quan els enemics polítics preveuen una caiguda important, o els rivals polítics veuen que la cosa se'ls pinta malament, la solució sigui fotre-li foc a l'empresa pública, no? Jo crec que aquest assumpte no es pot desvincular d'una situació i d'un, com deia el Carmelo, d'un context determinat. No ens oblidem del cas Mapau, que va ser un intent per un putxerasso electoral, és a dir, una història molt ben muntada. Jo crec que han passat suficients anys com perquè, i a més com que el tema jurídicament està prescrit, és a dir, que per molt que tinguéssim proves, avui dia no es podria fer absolutament res perquè són delictes de tipus urbanístic i que tenen una data de caducitat.
Un moment, Enric, ja que has fet aquest esment al cas Mapau, podem recordar un poc, no? El cas Mapau, també anomenat cas Formentera, un cas de corrupció que afecta en aquest cas el PP de les Illes Balears. Es diu Mapau perquè doncs, l'acusació fou de contractació irregular d'una tal Maria Pau Segura, Mapau, per censar per via d'urgència i també irregularment descendents de Balears a l'Argentina perquè votassin pel PP a la circumscripció d'aquí, de Formentera, on es disputava un escó clau, el famós diputat per Formentera al Parlament Balear, que podia doncs, desequilibrar la composició del govern.
Quan se'n van adonar compte de que això no els hi serviria, perquè se'ls hi va destapar el pastel, aquí s'ha de reconèixer que els mitjans de comunicació van fer una feina fantàstica, sense ells no, això ho haguessin enterrat, igual que han enterrat el tema de l'incendi de l'Ajuntament. Perquè el tema de l'incendi de l'Ajuntament continua enterrat i ningú en vol parlar. I aquesta és la pregunta. Per què, 22 anys després, ningú continua sense voler parlar del tema de l'Ajuntament?
Des del primer moment.
Des del primer moment, exacte.
Jo creo porque da mucha vergüenza. Y algunos políticos dan mucha vergüenza, la verdad. Lo que ocurrió fue lamentable. Hay que recordar después que hubo un movimiento por parte de los funcionarios muy indignados, que lo tomaron como un ataque, como lo que era, un ataque a la máxima institución que teníamos en ese momento en la isla, al ayuntamiento, y de la cual ellos formaban parte. Pusieron una pancarta que estuvo bastante tiempo en la fachada del ayuntamiento, en el balcón de arriba, que ponían evidencia que era un atentado contra el pueblo, finalmente, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces hubo una reacción bastante. La gente se lo tomó muy mal, no gustó nada, nada, nada. Y quizás fue. Bueno, hubo una consecuencia directa en las elecciones, porque la mayoría que obtuvo la COP, yo no sé, si no hubiera habido el incendio, no sé si lo hubieran alcanzado, pero bueno, esto es hacer ciencia ficción porque la realidad es la que es, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue lo que ocurrió, pero aquello sentó muy mal. Y luego, cada vez que hemos intentado, porque hicimos un seguimiento de los medios de comunicación muy estricto de todo aquello, pero nos parecía escandaloso, obviamente, no había forma de sacar, más allá de la primera inspección ocular que pudimos hacer todos con el tema de la puerta, las entradas, las salidas, los focos, los tres focos, el cómo se había, el que se había prendido con un producto. ¿Cómo se dice?
Acelerante.
Yo estaba mostradísimo que era provocat y el producto químico, tres focos.
Aquí no había no había habido cortocircuito ni nada por el que se le pareciera, ¿no? Y bueno, aquello fue así.
Exacto, es que aquí está la clave del asunto. Aquí está la clave del asunto. Jo no sé, jo vull hablar amb tota la meva sinceritat i a més parlaré amb molta claretat. Perquè penso que 22 anys després
ens ho mereixem, no?
S'ha de poder parlar amb claretat. Com he dit abans, això no es pot desvincular del cas Mapau. És a dir, aquí hi ha una estratègia de el fin justifica los medios, és a dir, de qualsevol manera jo tinc que recuperar el poder i si no el puc recuperar, destrossaré les proves de totes les barbaritats que he fet. Que aquest, per mi, aquest va ser l'objectiu de l'incendi. Com vosaltres sabeu, durant bastants anys es van cometre una quantitat d'irregularitats urbanístiques, diguem de jutjat de guàrdia, avalades...
Por el ves fent, tu ves fent.
Exacte.
Era la paraula.
Tu ves fent.
Tu ves fent, que llevo ja lo arreglarem.
Exacte. I llavors va arribar un moment amb el que fins... jo recordo la que era la secretària de l'Ajuntament en aquells moments, que bueno, es negava a signar, a informar jurídicament de segons quins expedients perquè eren impresentables.
Sí.
Quina va ser la solució que van emprendre 6 mesos abans de les eleccions? Van contractar un advocat extern que va informar jurídicament aquests expedients... Que jo no els he vist mai, però és que estic segura que eren impresentables, deurien ser infumables.
Perquè
no?
La secretària funcionària, diguem-ne, de carrera,
no.
Aquesta no es negava.
No. Va dir que no. Llavors van contractar un advocat extern que va informar jurídicament aquests informes, sí. Els van aprovar en un ple i el dia següent van fer una pila amb tots els expedients aprovats i li van fotre foc. Mm? Per tal de que ningú pogués demostrar mai, no es trobessin proves físiques de que s'havien aprovat coses que no es podien haver aprovat. Dic això, tots sabem que tot això està prescrit, que és impossible que avui es puguin emprendre accions legals contra situacions, contra delictes urbanístics d'aquest tipus, perquè està tot més que prescrit, però el que sí és important és que se sàpiga la veritat.
Isidro Torres va ser qui va ser alcalde en aquelles eleccions, en aquella campanya electoral que començava justament aquella matinada. Molt bon dia i benvingut a Ràdio Illa.
Hola, què tal? Bon dia.
Ho veus així, Isidro? Va haver-hi una clara voluntat de tirar terra per sobre aquelles irregularitats que s'havien fet?
Home, digue-li així, digue-li un altre nom. La veritat és que avui estem parlant 22 anys després... I jo no sé si hi ha algun dels tres tertulians que sou aquí sabeu qui va fer foc, qui el va... jo no ho sé.
Amb el cap tant, diuen que no tots.
Ningú. No, ningú no, no ho sabem.
Per tant,
ningú.
Vull dir,
mai.
Això no s'ha aclarit. Nosaltres, quan vam arribar, o sigui, a veure, després de l'incendi, les eleccions eren el dia 13 de juny, i per tant, després de l'incendi, el que record és que vam fer, ens vam reunir a l'Ajuntament, els caps de llista que ens presentàvem a les eleccions, vàrem fer un comunicat, vam dir, no sé què, això però, és una desgràcia, vam fer, sí. Políticament correcte, vam fer un comunicat, però en realitat, quan arribàvem a l'Ajuntament a posteriori, el que no he sentit, igual ho heu dit, però no he sentit, és que trobàrem el que era obres de l'Ajuntament, que hi havia després de Samarra, on estava en Pep Mateu,
sí.
Estava inundat d'aigua. Hi havia ben bé 10 sí. Centímetres d'aigua, com a mínim.
Sí, sí, és que era impossible apagar foc. És que quan no el trobàvem entrar, no sabíem on era el foc, perquè no el veies. El fum era tan intens que era impossible veure. Quan vam començar a veure algo de foc, va ser com van obrir les finestres que va començar a sortir fum. I m'ho van donar compte que eren 3 punts d'incendi.
No, sí. Sí, el que vull dir és que, havien passat 15 dies, pràcticament,
sí.
I allà dins...
Encara hi havia aigua.
Sí. Està.
No s'havia aixugat, no s'havia entrat allí anem a netejar i a salvar el que puguem. Això vull dir.
No.
Aquesta és la situació. Aleshores, jo aquí crec que vàrem tenir la sort, és aquell equip de govern, de comptar amb en Enric Barot, que tenia una certa ja coneixement i experiència de com podíem entrar en contacte amb persones que tenien capacitat per en fi, regenerar i fer l'arxiu, treballar amb els papers cremats i salvar-ne molts d'ells, com se van poder fer, i, a més, la claretat de començar, diríem, a netejar, treure l'aigua, aixugar-la, i començar a netejar i fer, i me'n recordo que fèrem allà una
extensa...
de papers i carpetes i...
De tot.
Clar, a veure, fixa't, l'olor que respiràvem durant tot el mes de juny quan vam entrar a l'Ajuntament, Allò era espectacular.
Sí, sí, sí.
Vull dir que el cuidado, les ganes i la voluntat de que el nou equip de govern, quan entrés, trobés allò endreçat i ben posat i arreglat, no va existir en cap moment. És a dir, allí vàrem entrar i allò estava com ho vau deixar segurament els bombers.
Sí, sí, sí. Si ho permets, Isidor, et diré que jo, una altra cosa que em va impactar molt va ser el dia que vam entrar, perquè ja havíem guanyat les eleccions, havíem la presa de possessió, jo recordo el que era el teu despatx, el despatx de l'alcalde, el vam trobar amb els calaixos oberts, amb els papers tirats per terra, és a dir, tot com si hagués hagut una entrada allà, aviam què hi ha aquí que em pugui comprometre, però com si fos una sal. Era dantesc, eh?
Sí.
Allò va ser impressionant. Impressionant. I, repeteixo, el tema no es pot desvincular del cas Mapau, no es pot desvincular d'aquesta ràbia continguda. No? A mi em dona com molt la sensació de que va ser acabar una etapa feudal a Formentera, no? Fins aquell moment, tot i que hi havia democràcia i s'havien guanyat el PSOE havia guanyat unes eleccions abans, però no s'havia produït un canvi real amb la gestió i amb el concepte de lo que és l'administració pública. No. I això es va produir a partir de la COP i ha sigut ja una constant des d'aquell moment.
Sí, eso es cierto. Esa legislatura de Vicent Escandé i Vicent Monastí, muy conflictiva con la presencia de Cándido de Valladolid, y digo nombres propios porque la historia es así, no me lo estoy inventando. Un hombre como Vicent Escandel que lo pasó fatal, fatal, al margen de la ideología política, Vicent todos lo conocemos, es una buena persona, es un hombre entero y cabal, y lo pasó fatal esa legislatura. Estuvo a punto de dimitir y si no lo hizo, yo creo que fue porque casi por responsabilidad, porque era el único un poco que representaba un poco el sentido común, ¿no? que pudiera haber. Fue una legislatura bastante caótica, en donde el Besfen era el pan nuestro de cada día. Ya lo arreglaré, no te preocupes por eso, tú Besfen. Es que, y entonces, claro, si Besfen, empezaron a hacer muchas barbaridades. Y la derecha, el bloque de derechas, PP y GIF, vieron con mucha preocupación la aparición de la COP. Y debieron recurrir al principio caciquil, ¿no? Que es lo que en ese momento tenían un poco en su ADN. Que era, si entran los rojos, a ver qué va a pasar aquí. Eso no puede ser. Más o menos.
¿Es va aconseguir, més o menys, reconstituir l'arxiu cremat?
Va haver-hi una part important que sí, perquè es veu que, segons em van comentar tècnics i especialistes després, diu que, en el fons, els que van provocar l'incendi eren bastant xapusses. És a dir, que si haguéssim volgut liquidar tot el fons documental de l'Ajuntament en aquell moment, ho haguéssim pogut fer, però ho van fer malament. És a dir, van tirar els expedients uns sobre els altres, li van fotre una ruixada per sobre i es va cremar la part de sobre. De molts puestos només es van cremar les vores, el qual va permetre... Això que avui seria impensable, no? Perquè avui tot està informatitzat, tenim disquets de seguretat. En aquella època no, tot eren papers.
Sí.
I tot i amb això, entre les còpies que hi havia a la Ciotupa d'Eivissa, perquè en aquells moments encara el Consell Insular estava a Eivissa... entre això, algunes còpies que s'havien fet i la recuperació del material, es va recuperar, jo crec que quasi tot. Però per mi la pregunta segueix sent la mateixa. 22 anys després, o inclús en aquell moment, no es va obrir cap investigació, ningú.
Home, jo entenc que la Guàrdia Civil va investigar aquest incendi, no?
Sí, sí, vinieron aquí con el maletín, teóricamente investigaron, hicieron una inspección ocular y no sé si hicieron algo más.
Bueno, lo más normal hubiera sido preguntar a la policía local cómo habéis entrado vosotros, pues ¿qué habéis visto? No.
Zero contactes.
Zero contacte.
Caram.
Zero contacte.
Sí, o a los primeros testimonios que hubo, que vieran...
A Manolo,
a mí mismo que llegué enseguida con Manolo.
A ver si había visto alguien por ahí fuera. Nosotros nos sentamos, yo, José María, cuando terminó todo, que eran las 8 de la mañana, nos sentamos ahí en el banquillo porque estábamos reventados. Y nadie, nadie. Simplemente mi jefe me dice, haréis un informe y ya está. Pues haremos un informe, punto. Pero nadie vino a preguntar algo concreto ni nada. No, no.
Ni ese día ni después.
No, 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 nunca. Es la primera vez que me llaman en un sitio para saber algo de esto.
Jo crec que hi ha una sèrie de persones a Formentera que si tinguessin una mica de dignitat en aquests moments no s'atrevirien a mirar molta gent a la cara, no? Perquè el fet d'haver fet coses d'aquest tipus, que avui, ja, repeteixo, jurídicament no hi ha res a fer, perquè està tot més que prescrit, és intocable tot el que... Però, hòstia, viure amb sabent que tu ets culpable d'haver cremat a l'Ajuntament, hòstia, això té que ser molt fort, no?
Bueno, o creieu... sí, y sobre todo no poder decirlo, porque igual te podrías tirar el rollo y sacar pecho, ¿no?, ante determinados círculos de amistades. Pero es que ni siquiera eso, ¿no? Es que ni siquiera se puede tirar el rollo. Sí. O se pueden, si es que fueron varios.
Per això jo tornava al tema en qüestió. Jo crec que aquí hi ha tres qüestions a debatre, a reflexionar. Una són les causes, és a dir, per què algú va decidir en un determinat fotre-li foc a l'Ajuntament, les conseqüències, en realitat això què va suposar? Això va suposar la impunitat.
Sí, però dius que en definitiva vau poder recuperar més o menys l'arxiu, vull dir, tampoc no va suposar una gran sí. pèrdua, no?
Bueno, però saps què és recomposar tot això?
El tiempo, se perdió mucho tiempo.
A veure.
Això no es fa en 5 anys, eh?
No, però a més, jo crec que el que buscaven, o els... expedients, siguin els papers que especialment els que van entrar i van decidir portar a terme tot aquest desaguisat, tot aquest incendi, jo crec que el que volien buscar allò o bé s'ho emportaren o bé realment ho van cremar.
Ara ho entenem millor.
I que realment el que va quedar i que va cremar l'Ajuntament és el que en teoria els importava bastant poc. Per tant, jo crec que això en principi no és un fet, diríem, jo crec que l'Andreu ho ha explicat clarament i ells són els que realment varen tenir la primera visió de la situació com estava i jo crec que jo ho he entès clarament, és a dir, allí hi va haver una intencionalitat que no es posa en dubte i que buscaven? Pues que buscaven alguna cosa concreta que allò no volien que estés allà.
Eliminar proves.
Sí. Enric, perdona, t'he interromput. Dius que hi havia tres punts bàsics, un era el per què, l'altre les conseqüències... I
l'altre és el significat. El significat. No? Jo li he donat moltes... Què m'ha après 22 anys després d'una situació com la que ens va tocar viure? ¿Qué pretendía? ¿Quién significa diarra de aquest incendi?
Lo que yo decía, cuidado que vienen los rojos. Sí, aunque sea una palabra de una expresión así para muy popular y muy recurrente, ¿no? Algo así. Sabían y veían claramente que la COP iba a ganar, que habían perdido todos los apoyos que podía haber. Aparecía de vez en cuando, aunque esté feo decirlo, igual tú te acuerdas, en la puerta del ayuntamiento de madrugada, unos zurullos humanos así de grandes. ¿Te acuerdas de aquello?
Eso abans
de... Antes de la COP. Durante toda... Había un malestar, había un mal rollito, que madre mía, era muy insoportable. Y eso se traducía en la sociedad, porque la gente se daba cuenta. Y bueno, ahí había algo enquistado raro que no se acaba de solucionar. El tema urbanístico estaba por detrás, los intereses urbanísticos de determinadas personas, quizás, que yo no sé cuáles son, me las puedo imaginar, pero seguramente me equivocaría. No puedo afirmar nada, ¿no? Y todo fue muy raro aquello. Y luego la investigación, como Andreu dice, que no hubo investigación prácticamente.
Jo crec, mireu, hi ha una expressió que jo crec que els oients que ens escolten ens entendran perfectament. Foc nou i barca nova. I aquí vol dir, acabem una època, cremem una època, s'acaba una manera de treballar, s'acaba una manera de fer, s'acaba una manera d'entendre el govern d'un ajuntament i comença una etapa nova. I així de clar. I més, hi ha A, B, C i D, que no volem que això ho vegi ningú, ni ho sàpiga ningú mai, ni ho tingui una còpia, ni ho pugui fer manifest enlloc. I per tant, a partir d'aquí, facin el que vulguin. Però, i més, jo també veig una correlació molt... un paral·lelisme
sí,
bastant coincident amb la situació que s'ha donat actualment en molts de llocs. És a dir, a nivell espanyol hi ha una manera de que el senyor Sánchez, el president espanyol, arriba al govern a través d'una moció de censura i el senyor Rajoy la perd. Aleshores, a partir d'aquest moment, fixa't què està passant, fixa't què ha passat. Fixa't quina quantitat d'energia, quina quantitat d'informació, quina quantitat de titulars en contra de Podem, de que el senyor Sánchez és una culpa, de que no sé què, que no sé quant, és a dir, hi ha un poder que té pues, la consciència de que mana i que el país, en aquest cas, a nivell seu, i hem de fer el que toqui per mantenir-lo. I bé, aquí a Formentera pensem que es va fer un foc a l'Ajuntament, però és que fora de l'Ajuntament se va galopar i se va córrer casa per casa explicant tota una quantitat immensa de coses d'en Enric, de meues, dels altres candidats, etc. Vull dir, aquell ambient que explicava en Carmelo l'any 99, realment, jo crec que, jo parlo per jo mateix, perquè estàvem en un grup gairebé com una espècie de bombolla que ens havíem volat uns en els altres, i jo crec que no érem massa conscients del que estàvem fent, perquè si no hauríem partit esperbats cap a casa, perquè diu... És que...
Ara hi ha un clima polític més sa, més respirable?
Home, sí, home, aquello no s'ha vuelto a repetir nunca, hombre, no.
Era de vergonya aliena.
Es que
com a observador...
era muy fuerte, y los plenos y los no plenos, que veías el trato entre el equipo de gobierno como era, los intereses, los juegos de poder dentro del propio equipo de gobierno, cómo intervenía gente ajena al equipo de gobierno en las cosas de gobernar. Eso era muy habitual. Me acuerdo un señor, no voy a decir el nombre, pero decía, tantos papeles que piden, tantos papeles que vienen en urbanismo. ¿Sabes los papeles que hace falta? Y se sacaba un fajo de billetes y me lo enseñaba. Estos son los papeles que hacen falta. Con ese espíritu, ¿dónde vas? Pues no muy lejos.
Molt interessant avui aquesta recuperació de la memòria d'aquests fets que van tenir lloc la nit del 30 al 31 de maig de l'any 1999, ara fa just 22 anys, a Formentera. Una vergonya per la història de la nostra illa i per la història de la democràcia a les Illes Balears. Moltíssimes gràcies a aquells que heu fet possible fer aquesta recuperació d'aquells fets. En Andreu Torres, agent de la policia local, Isidro Torres, que era candidat en aquell moment a l'alcaldia, en Enric Barot, candidat també a la mateixa llista de la COP, i en Carmelo Convalia, el periodista de Formentera, que una vegada més ens va explicar què és el que passava en aquella nit per recordar. Moltíssimes gràcies a tots.
Adeu.
Adeu. Bona setmana.
Hasta la vista.